Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb un grau a Puigcerdà, 2 a Seròs i 14 a Viladecans. I ens llevem també pendents dels incendis a Los Angeles, que han deixat ja 5 morts i més de 150.000 evacuats.
This firestorm is the big one in magnitude. Hurricane force winds are usually accompanied by rainstorms. But these are hurricane force winds that are combined with extremely dry drought conditions.
La tempesta de foc més gran, així s'hi refereixen les autoritats, hi ha mitja dotzena de focs actius ara mateix descontrolats que ja han arrasat un miler de cases a les afores de la ciutat. Podem saludar a aquesta hora l'Albert Martínez, que és meteoròleg als Estats Units. Albert, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Com estàs? Quina és la situació, diguéssim, en aquests moments a Los Angeles?
Realment crítica. Hi ha ordre d'evacuació per a més de 300.000 persones i fa unes hores ha activat un cinquè incendi. És l'incendi de Sunset, molt a prop de, per la gent segurament té a la ment, no?, aquelles lletres de Hollywood, doncs en una d'aquelles muntanyes, al peu de l'Observatori Griffith, hi ha un nou incendi. En total s'estan cremant més de 26.000 acres en menys de 24 hores, que seria l'equivalent a 100 quilòmetres quadrats. I com molt bé s'escoltàvem, el vent de 160 milles per hora, un vent que encara segueix bufant amb molta força, fa que tota aquella vegetació seca amb els incendis pues estigui ara mateix fora de control. I ja el Parc Nacional de Los Angeles pues no se sap com se pot acabar apagant aquest incendi que està cremant, així com el de Santa Mònica, el de Malibú, el de la costa, que està molt a prop de Santa Mònica, que és una zona molt densament poblada, amb moltes mansions, moltes cases. Així que ara realment és una situació crítica que feia molts anys, des de l'any 2020, feia 4 anys que no veiem uns incendis d'aquest calibre a Califòrnia.
Estem parlant ara mateix de 6 incendis actius. Em parlaves de la situació climàtica, diguéssim, la humitat, mm-hmm, també, les ratxes de vent. L'aigua també m'han dit que hi ha un subministrament reduït d'aigua, no?
Sí, perquè realment durant els últims 2 anys hem tingut molta sort a Califòrnia amb la pluja. Antes això fa que els embassaments estiguin plens, pràcticament no hi ha sequera, però pel cantó negatiu ha fet que creixi molt la vegetació, no? I ara s'ha secat durant la tardor perquè no ha plogut i ara és el combustible. I el problema que hem tingut o que està tenint les autoritats és que en moltes àrees no hi ha prou de pressió perquè hi ha més de 300.000 residents sense subministrament elèctric, llavors s'ha perdut molta pressió d'aquella aigua que poden utilitzar per apagar els incendis. Llavors han de recórrer pues, a l'aigua del mar, en el cas de Santa Mònica, o aigua del riu com Santa Clarita, que baixa bastant poca aigua, o d'algun embassament per intentar apagar els focs que estan a les muntanyes, no? I realment és una situació crítica, més que res perquè està pràcticament envoltant Los Angeles. Per la gent, com si imagineu-vos pues, un incendi al voltant de Barcelona, no? Tota la zona de Collserola, Montjuïc, pues, és la mateixa situació, però a Los Angeles, a Califòrnia.
Antoni Marrón és cap dels bombers del comtat de Los Angeles.
El comtat de Los Angeles i els 29 departaments de bombers no estan preparats per a aquest desastre generalitzat. No hi ha prou bombers a Los Angeles per plantar cara a diversos fronts i d'aquesta magnitud.
Aquest és el principal problema, com deies, com que està envoltada Los Angeles, no poden intervenir amb els mitjans aeris i dificulta també aquest desplegament dels equips d'extensió ara mateix.
Exacte, i a més ara ja és de nit, vull dir, són ja les 9 de la nit, per tant, la situació anirà més, i heu de pensar que ja hi ha 5 víctimes, com a mínim, i més de 2.000 cases que han quedat completament arrasades pels focs. I amb les ordres d'evacuació, la gent és que tampoc sap cap on anar. Aquest és el problema, no poden anar ni cap al nord, seguint la Interestatal 5, que va de sud a nord a Califòrnia, no poden anar cap allà perquè hi ha els incendis de Santa Clarita. L'única opció que tenen és anar cap al sud, cap a Santa Ana, cap a, que és, és una zona muntanyosa, direcció San Diego, no? O cap a l'est, tampoc poden anar massa perquè tenim els incendis del Parc Nacional. Antes només poden escapar-se per un parell de carreteres i fa que realment sigui com un coll d'ampolla per a tots els residents que tenen l'ordre d'evacuació. I ja t'ho dic, amb els forts vents que segueixen bufant i que seguiran fins a finals de setmana, la situació realment és crítica i no hi ha pluja en camí per a tota la zona de Califòrnia.
Fins a finals de setmana, és a dir, fins de ben bé diumenge, vols dir que hi haurà ens esperen 4 dies encara de vent, complicat.
Sí, els vents a la zona de Los Angeles, avui i demà, avui és dimecres, demà dijous, encara seguiran bufant amb molta força. De fet, tenim l'avís de vents intensos fins a les 10 de la nit d'avui, però clar, això significa vents de 40-50 milles per hora, que venen a ser com uns 60-70 quilòmetres per hora. Demà el vent perdrà una mica d'intensitat, però seguirà bufant. I com que seguirà bufant un parell de dies més, aunque perdi força, seguirà portant oxigen, perquè cremi un foc, necessita la vegetació, que ja la tenim seca, per tant, tens el combustible i tens el vent que t'aporta l'oxigen, no? De manera que amb els focs actius, per poc vent que bufi, seguiran cremant aquests incendis. I el problema és això, que estan a zones molt densament poblades i a les mateixes carreteres que podrien utilitzar-se per evacuar. I antes és una situació realment crítica i que cal seguir minut a minut perquè això és continu.
Albert Martínez, gràcies per acompanyar-nos. Meteoròleg dels Estats Units i una abraçada molt forta. Que vagi molt bé.
Un plaer, unes nits complicades.
Sí, m'imagino. Una abraçada. De fet, hi ha hagut reaccions també polítiques. El president Joe Biden ha suspès el viatge oficial a Itàlia, l'últim de la seva presidència, per aquests incendis a Califòrnia. També n'ha parlat Donald Trump.
What's happening in California is a true tragedy. I know those areas very well. I have many friends living in those houses.
Diu que és una tragèdia i ha culpat el governador de Califòrnia per la falta d'aigua per lluitar contra els focs. Un Trump que, a menys de dues setmanes de tornar a la Casa Blanca, continua marcant l'agenda per les seves intencions expansionistes amb Canadà, Groenlàndia o Panamà. En va parlar en aquest programa l'excap de la diplomàcia europea, Josep Borrell.
Home, si em preocupa, i a qui no el preocupa, no només per la política en si, sinó també per l'acompanyament mediàtic.
I a banda de l'actualitat internacional, avui l'agenda política espanyola tornarà a passar pels tribunals. Declara el germà de Pedro Sánchez com a investigat per presumptes irregularitats en obtenir una plaça a la Diputació de Badajoz. Fa unes setmanes parlàvem amb el seu advocat.
La valoración integrada de todo lo que digan testigos y peritos, además de los propios investigados, dará una resultante compatible con que evidentemente no ha habido nada irregular.
Emilio Cortés parlava fins i tot d'inquisició i confiava que la declaració d'avui serviria per aclarir els fets. Això l'endemà que el cap de gabinet d'Ayuso declarés pels famosos correus sobre la parella de la presidenta madrilenya, Miguel Ángel Rodríguez, admès haver filtrat documents post-sortia dels jutjats atacant.
Porque el presidente del gobierno ha decidido atacar a Isabel Díaz Ayuso y eso es lo que le va a llevar también a él al juzgado.
I en esports, per fi, un dia en què el Barça somriu amb el camp i amb els despatxos.
Atenció que la tornarà a rebre el geni. La mínia mala a l'interior de la sala, prepara, xuta! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! La mínia mala! La mínia l'ha rebut, la mínia l'ha caronat, la mínia l'ha preparat, la mínia l'ha vigilat, la Min ha mirat i la Min l'ha col·locat al minut 7 de la segona meitat. I davant l'eufòria general del públic de gira, que si algú volia veure marcar avui era la Min Yamal.
El Barça, classificat per la final de la Supercopa, van guanyar 2-0 a l'Atlètic Club de Bilbao. Jugarà la final de diumenge contra el vencedor del Real Madrid-Mallorca d'aquest vespre. I bones notícies també, com dèiem, als despatxos. Ja el tenim, veia la porta cridant. Després de saber... Aquest crit final també era d'ell, eh? Després de saber que el Consell Superior d'Esports havia concedit a la cautelar a Dani Olmo i Pau Víctor, un vídeo de la botifarra a l'aire que ja s'ha fet viral, i per cert, segons la cadena SER o la cadena COPE, hi va haver algun incident també a la llotja de l'estadi amb un Laporta fora de si, que va celebrar la inscripció amb crits de fills de puta, i quan van arribar els membres de la Federació Espanyola, els va dedicar improperis com covards i poca vergonyes. Ho comentarem tot plegat a partir de 11:15 en tertúlia esportiva amb Laia Tudel, Joel Díaz, Carme Barceló i Carme Lloberes. Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio.
I ara fem un cop d'ull a la matinada. Amb què ens despertem aquest matí? Frederic Pincem, bon dia.
Bon dia. Amb 3 milions i mig de persones que malviuen amuntegades o en minipisos. Això en el conjunt d'Espanya, segons destaca en portada La Vanguardia. Ho diu un informe de Càritas que alerta que la crisi de l'habitatge, ara, és el factor més determinant en l'empobriment d'una persona.
I a Brussel·les?
Esquiven l'enfrontament amb Donald Trump sobre les amenaces del futur president sobre Groenlàndia, que és un territori autònom de Dinamarca, que és país membre de la Unió. Des de Brussel·les diuen que hi ha amenaces que no sempre es compleixen.
I a banda de l'incendi que ara explicàvem, amb què s'ha anat a dormir als Estats Units?
El New York Times explica que Donald Trump ha recaptat més de 170 milions de dòlars per la seva cerimònia de presa de possessió, més que cap altre president de la història. Són diners de donants i n'hi ha tants que alguns ni tan sols hi podran assistir. Estan en llista d'espera.
I a la Xina, amb què dinaran?
El Banc Popular del país emetrà dimecres de la setmana que ve bons per valor de pràcticament 8.000 milions d'euros. És l'emissió més gran que ha fet mai a través de Hong Kong, amb l'objectiu de donar suport al tipus de canvi de l'yuan.
Avui és dijous 9 de gener, avui esperem un dia ventós, sobretot a les comarques de Barcelona, les de Tarragona i també al Pla a Lleida. En tota aquesta zona es poden superar els 50 km per hora de vent amb facilitat. Hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteixen d'aquestes ventades. Serà un vent de ponent, que farà que les temperatures siguin altes. De fet, a aquesta hora ja tenim 15 graus a Barcelona i a Tarragona, 13 a Girona o 4 graus a Lleida. I aquest migdia es podrien arribar fins als 20 graus a molts llocs de la costa. Tot plegat amb un dia força assolellat, excepte en alguns punts del Pirineu, sobretot a la Vall d'Aran, on encara quedaran força núvols.
Ara són les 6 i 12. Francesc Soler, bon dia.
Bon dia.
Marc Jurado, bon dia.
Bon dia.
Repassem l'actualitat del dia. La Unió Europea defensa les seves fronteres després que Donald Trump hagi mostrat la voluntat d'incorporar Groenlàndia als Estats Units.
El canceller alemany Olaf Scholz diu que els socis europeus no entenen les paraules de Trump i recorda que Washington també ha de respectar la inviolabilitat dels territoris.
El principi d'inviolabilitat de les fronteres s'aplica a tots els països, no importa si són de l'est o d'occident. Tots els països ho han de respectar, tant si són petits com una nació molt poderosa. És un principi fonamental de la legislació internacional i un component clau del que anomenem valors occidentals.
Les declaracions expansionistes de Trump també han provocat controvèrsia al continent americà amb crítiques de Panamà i, sobretot, del Canadà i Mèxic.
Washington, Francesc Garriga.
A la presidenta mexicana no li fa cap gràcia que Trump digui que el seu país el governen els càrtels de la droga o que vulgui canviar-li el nom al Golf de Mèxic per Golf d'Amèrica. Per tornar-s'hi, Claudia Sheinbaum ha comparegut en roda de premsa amb un mapa del segle XVII per fer una classe d'història del continent i ha proposat canviar-li el nom als Estats Units i agafar l'apel·latiu de l'època.
¿Por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? Vamos a llamarle América Mexicana.
També des del Canadà reacciona amb estupor als crits d'inacció, amb alguns legisladors cridant a conquerir el terreny nord-americà d'Alaska o de Minnesota. Des de Washington, Francesc Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
I Pedro Sánchez aprofita la inauguració dels actes pels 50 anys de la mort de Franco per alertar del creixement del feixisme.
A l'esdeveniment marcat per l'absència de Felip VI i del PP, el president espanyol també ha carregat contra la ingerència d'Elon Musk en la política europea.
Anem cap a Madrid, Cristian Roldán.
Sánchez s'ha alineat amb els mandataris europeus i acusa Elon Musk de posar en risc les democràcies. Tot i que ha evitat pronunciar el seu nom directament, Sánchez ha relacionat el propietari d'X amb l'expansió del feixisme.
El fascismo que creímos dejar atrás es ya la tercera fuerza política en Europa. Y la internacional reaccionaria, liderada en este caso por el hombre más rico del planeta, ataca abiertamente a nuestras instituciones.
Aquest ha estat el primer d'un centenar d'actes repartits per tot l'Estat que s'organitzaran al llarg de 2025. El fil conductor serà el mateix, recordar les llibertats que va recuperar la societat espanyola després del franquisme. Uns drets que, segons Sánchez, tornen a estar en perill. Des de Madrid, Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
I també l'excap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, ha denunciat el paper d'Elon Musk en el control de l'opinió pública.
En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Borrell ha demanat que es regulin les plataformes per evitar que canviïn les mentalitats i les percepcions a través d'informacions esbiaixades.
Entre la censura de dir que es diu el que jo vull que es digui, sí, i res més, o la capacitat de controlar, més que influir, controlar el sistema que es produeix i difós informació, hi ha un ampli espai
Borrell també ha alertat sobre el paper de Rússia com a fàbrica de desinformació.
Mentrestant, a casa nostra, Esquerra Republicana no facilitarà l'aprovació dels pressupostos de l'Ajuntament de Ripoll, tot i que els seus regidors i els de Junts estan oberts a reunir-se amb l'alcaldessa d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols. Des de Junts minimitzen la trobada i també neguen que hi hagi negociacions. Girona, Maria Rovira.
Per aprovar els pressupostos, el partit de Sílvia Orriols necessitaria l'abstenció d'aquestes dues formacions. Des d'Esquerra Republicana Ripoll neguen que hi hagi negociacions. Puntualitzen que van a reunions convocades per l'alcaldessa, com altres vegades, i posant sempre al davant els interessos del poble. Des de Junts, la regidora Montsina Llimós confirmava en aquesta emissora la trobada amb l'alcaldessa per escoltar contrapartides.
Aquesta mateixa setmana tindrem una reunió amb l'equip de govern. Punts molt concrets, no? Una aposta molt clara per la cultura. Veiem que el turisme a Ripoll ha caigut, també veure com podem fer maneres perquè això revesteixi. Els pressupostos participatius del poble, pensem que encara que siguin una partida menor, hi haurien de ser.
En l'últim ple de l'any es va retirar última hora de l'ordre del dia la votació per l'aprovació dels comptes. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
Mentrestant, el Partit Popular reclama que dimiteixin tots els ministres que són candidats del PSOE a diverses comunitats autònomes.
L'última a fer el pas ha estat la vicepresidenta del govern espanyol, Maria Jesús Montero, que ahir des de Sevilla va oficialitzar la seva candidatura per liderar el PSOE andalús de cara a les eleccions de l'any que ve.
Anem cap a Madrid, Paula Brujats.
Montero ha aterrat Andalusia prometent que derrotarà el PP i Juanma Moreno Bonilla.
Venimos a ganar y vamos a ganar!
I creu que no li jugaran contra negociar el nou model de finançament autonòmic mentre intenta ressuscitar el PSOE andalús. Montero és la cinquena ministra que lluitarà per una presidència autonòmica i el PP ja demana a Pedro Sánchez que els faci plegar tots.
Que cese a los ministros candidatos a las comunidades autónomas, reduzca el gobierno y lo haga más operativo. Porque un ministro tiene que estar a jornada completa, ¿eh?
Hi ha veus dins del PSOE que critiquen la jugada i creuen que és un error enviar a Andalusia una ministra com Montero, que és l'artífex dels pactes amb l'independentisme. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
I a la plana judicial, Miguel Ángel Rodríguez, cap de gabinet de la presidenta de Madrid, reconeix haver filtrat el fragment d'un correu electrònic d'un fiscal que va perjudicar el seu superior, el fiscal general de l'Estat. Rodríguez ha declarat al Suprem en la causa per revelació de secrets del frau a Hisenda de la parella d'Isabel Díaz Ayuso.
Segons ha afirmat ell mateix a la sortida, va filtrar a uns quants periodistes un fragment d'un correu per donar a entendre que la fiscalia era qui volia arribar a un acord amb la parella d'Ayuso, Alberto González Amador. En realitat, qui havia proposat un pacte per esquivar una pena era la parella d'Ayuso.
El texto del fiscal señor Salto dice: no es obstáculo para poder llegar a un acuerdo. Ese es el texto que yo difundo. Dicen, pero es que había un email anterior que yo desconocía.
La difusió d'aquest primer correu és el que atribueixen al fiscal general García Ortiz, que està imputat en el cas. El cap de gabinet d'Ayuso també vaticina que Pedro Sánchez acabarà encausat, considera que va orquestrar una operació d'estat contra la presidenta madrilenya.
I Andreas Schleich, ja el creador de les proves PISA, que calibren el nivell de l'ensenyament de diferents països, apunta que a Catalunya el professorat de primària i secundària hauria de canviar molt el seu rol actual per millorar els resultats educatius. El director d'Educació de l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, que plega 36 països de tot el món, ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
I en aquest sentit, defensa que els professors amb més talent s'haurien de destinar a les aules amb més complexitat. Això, i també que el paper dels docents anés més enllà d'ensenyar la lliçó.
No es tracta d'afegir hores, de sumar diners, sinó de trobar una bona manera d'alinear els recursos. El paper del professorat ha de canviar. Com a professor, avui no només ets un bon instructor, també t'has de convertir en un bon coach, un bon treballador social, un dissenyador de nous entorns d'aprenentatge creatius.
Andreas Schleich també ha constatat que la disciplina als centres educatius de l'Estat espanyol és pitjor, diu, que altres països europeus, i atribueix la responsabilitat de corregir-ho al professorat.
Espanya i Catalunya necessiten una millora en la disciplina. El factor principal és la qualitat de les relacions entre els alumnes i el professor. Això és una cosa que he de dir que em va sorprendre força els informes PISA. El professor m'acompanya en els meus somnis i aspiracions personals i la disciplina serà bona.
En canvi, el responsable d'educació de l'OCDE no considera urgent reduir a Catalunya la ràtio d'alumnes per personal docent. Ell aposta per un model flexible que combini grups reduïts amb necessitats concretes i grups tipus per fomentar la diversitat. Tampoc no és partidari de recuperar la sisena hora als centres públics.
i la ministra de Treball, Yolanda Díaz, topa amb el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, per la reducció de la jornada laboral.
L'acord que Treball va tancar amb els sindicats ha de passar per la Comissió Delegada d'Afers Econòmics abans d'arribar al Consell de Ministres. En declaracions de TV5, Díaz acusa Cuerpo de bloquejar-li la reforma, un fet que troba greu, i Cuerpo es defensa negant aquestes acusacions.
El Ministerio de Economía respondió por escrito al Ministerio de Trabajo vetando este debate. Esto es muy grave.
Desmentimos por completo esas afirmaciones. Desde el Ministerio de Economía no se está bloqueando absolutamente nada. Vamos a intentar que esa discusión tenga lugar lo antes posible y que se haga con todas las garantías.
La Marató de Donants de Sang arrenca avui amb l'objectiu d'aconseguir 10.000 donacions. La campanya es fa habitualment en aquestes dates per compensar la caiguda de les donacions durant les festes de Nadal. I aquests dies les reserves s'han reduït un 20%.
La campanya, que es presenta sota el lema Som el que fem, compta amb el suport d'un centenar de municipis que, a banda de facilitar punts de recollida, també en faran promoció il·luminant de color vermell els seus edificis més emblemàtics. La campanya s'inaugura simultàniament a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona amb una fita clara a superar les 9.500 donacions de l'any passat. Andreu Mascolell, president del Banc de Sang.
Aquestes donacions cobreixen el que aproximadament són unes 300.000 transfusions de sang, de plasma o de plaquetes durant l'any, i això cobreix les necessitats d'unes 70.000 persones.
La campanya es llargarà fins al 18 de gener i, a banda dels centres d'extracció habituals ubicats als hospitals, també n'hi haurà ateneus, casals i locals municipals d'arreu del territori que es poden consultar a través de la pàgina web del Banc de Sang.
I els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació sobre el tiroteig sense precedents que hi va haver al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs, dimarts a la nit.
Sí, desenes de trets amb armes llargues i de repetició que, miraculosament, es van saldar amb una única dona ferida de caràcter molt lleu. Sembla que el conflicte el van originar joves de dos clans enfrontats.
Avui en parlarem també en tertúlia a partir de les 9 amb Sílvia Còpola, Joan Puigcercós, Milagros Pérez Oliva i Arturo Puente. Anem cap a Sant Adrià de Besòs, a David Àngela.
Desenes de beines i alguna bala a terra aquest dimecres al matí eren els testimonis muts d'un tiroteig que es podria semblar un enfrontament bèl·lic. Aquestes dues veïnes, tot i estar acostumades a aquesta mena d'incidents, en destacaven la intensitat i la quantitat de trets que es van disparar.
Pues las 10:30, 11 y ráfagas de tiros. Hubieron varias.
Sí, fue una burrada. De normal. Pero no es tan bestia y tan seguido como...
Yo sé que hubo la local y hubo Mossos, porque sí. Me lo ha dicho un familiar, pero
sí,
ya está.
Yo lo vi por la ventana. Sí, ¿no? Vinieron los Mossos, sí, pero nada, los 3-4 minutos después.
Des de Sant Adrià de Besòs, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
Feliç avui, trobo que fas un somriure...
Doncs mira, no he dormit gaire bé, la veritat. Va costar
doncs,
a dormir-me.
Doncs et senta bé, no dormir. La primera...
Oberta la votació popular dels Premis Enderrock. Fins al 19 de febrer, tothom que ho vulgui pot votar les millors cançons, discos i artistes de l'any que van publicar entre l'1 de gener i el 30 de novembre del 2024. D'aquesta votació popular en sortiran 10 propostes de cada categoria que passaran a una segona ronda i els premis s'entregaran el 6 de març en una gala a l'Auditori de Girona.
I Maria Jaume està
entre ells.
És candidat, eh?
Vaja, va treure disc el 2024, per tant, tothom pot votar-ho.
La segona cançó... Hold on, hon, we're gonna bunny hug. I bought some aspirin down at United Drug. In case you shake a heart
and want a brand new start to do. El musical Chicago arriba a Barcelona, serà a partir del 23 de gener al Teatre Tívoli i s'hi estaran només 5 setmanes. Entre el repartiment hi ha Teresa Abarca, Sílvia Álvarez i Van Lavanda. Les entrades ja estan a la venda.
I la tercera? Que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy la herida empieza su vida y no piensa parar hasta veros a gusto. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a cuesta y la casa colgando. Ahora
Paco León obre un casting online per la versió al cinema de la sèrie televisiva Aïda. Es busquen candidats que tinguin més de 16 anys i han de publicar a les xarxes socials un vídeo d'un minut explicant per què els agradaria participar. I a la pel·lícula es dirà Aïda i Vuelta.
No.
I tindrà, doncs, el repartiment original.
I els esports, Robert Prat. Doble victòria. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Doble victòria del Barça a la Supercopa.
Els blaugranes guanyen l'Atlètic Club 2-0, gols de Gavi Lamine Yamal, es classifiquen per la final. Hansi Flick, tècnic blaugrana.
I'm very happy, so...
Estic molt content. Buscàvem la victòria 2-0. És molt bo per a nosaltres. Som a la final i hem acabat en la porteria 0. L'equip ha jugat bé, com he dit, estic molt content.
Olmo rep la cautelar i podrà jugar a la final de diumenge.
Amunt la porta, eufòric.
Ja hem explicat a les 6 aquesta botifarra que s'ha fet viral, que va, amb què va celebrar la resolució del cas Dani Olmo quan va arribar a l'estadi el president del Barça. La cadena SER assegura que la porta va entrar a la llotja amb crits i donant puntades de peu al mobiliari, insultant els membres de les federacions territorials.
Sinvergüenzas, cobardes y acojonados. Esto cuando ha llegado los miembros de la Junta Directiva.
También se ha oído que en el palco ha dicho hijos de puta. No se sabe a quién.
Eso es lo que no se sabe a quién.
Ara a les 8, Madrid. Avui a les 8, Madrid i Mallorca juguen l'accés a la final de la Supercopa. El Barça aparellat amb el Betis als vuitens de la competició.
I a 2:15 farem tertúlia avui amb Carme Lloberes, amb Carme Barceló, Joel Díaz i Laia Tudel. Per parlar de tot plegat, també tocarem l'Emilio Pérez de Rozas a partir de 9:15. I el Barça bàsquet de Joan Peñarroya juga la credibilitat a la pista del Mónaco.
Els blaugranes visiten a les 7 la pista del líder de l'Eurolliga amb la continuïtat del tècnic en entredit en un partit que transmetrem al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Victòria del Joventut a l'Eurocup davant el Besiktas. A les 6, Peig, Unix, Girona, els vuitens anada de l'Eurocup femenina, mentre que la Champions d'hoquei patins, Barça, Noia, 9:15, a les 9, Reus, Porto.
Tot això el dia en què a partir de les 11, aquí al matí de Catalunya Ràdio, parlarem de què suposa, per persones amb paràlisi cerebral, poder practicar la seva gran passió, que és el futbol. Ens ho explicaran avui els mateixos jugadors. Però abans, sapiguem què m'ha deixat dormir en Joel Díaz.
Bon dia. Avui tampoc he dormit gaire perquè m'he entretingut fins la matinada pensant en el Joan Laporta, sobretot després de veure un vídeo d'ell celebrant la cautelar del CSD com si hagués fotut un golarro al Bernabéu. Quin home, el Laporta, sent ell tan profundament català i tan catalanista, a mi sempre m'ha semblat poc català en les formes, sobretot i especialment en la seva manera d'entendre el lideratge i en la seva idea de gestió. No és fàcil a Catalunya trobar lideratges tan carismàtics, tan viscerals, tan amants de la picaresca i, per què no dir-ho, també tan espectaculars. Amb Laporta a la presidència, l'espectacle no es limita a la gespa. Ell també en dona, d'espectacle, i això crec que és el que li fa tenir defensors tan afèrrims i detractors tan furibunds.
Aquesta hora, Canalies, bon dia i bona hora.
Bon dia i alegria amb...
Sí, sí, un moment. On et trobes? On et trobes?
Home, ara sóc a Andorra.
Andorra? Andorra?
Andorra, fot un fred que pela, ja t'ho dic ara.
Home, què fas, Andorra?
A la terrassa. Doncs mira, perquè he vingut a conversar amb Vanessa Lorenzo. Que Vanessa Lorenzo és model i empresari.
La parella de Carles Puyol.
Exactament, la parella de Carles Puyol. I que també és molt amiga de Carles Sanz, del Tricicle, que aquest dissabte vindrà a Col·lapse, que l'hem convidat.
Ah, va, estàs treballant.
Doncs vull conversar i que m'expliquis sobretot aquests vídeos que fan.
Estic enterat jo del que passa a Col·lapse.
Imagina't, no, imagina't. Ja t'ho explico jo, ja t'ho explico.
Molt bé, perfecte.
Avui soc una mica lluny, però ja veuràs que d'aquí uns moments... Bé, conversarem amb ella, he quedat amb ella a les 9, a veure què tal va la conversa.
Però cert, ja en Renault aquest dissabte a Col·lapse. Mira, ja que hi som,
mira, doncs, ja tenim un reguitzell de coses, ja ho podem anar venent.
I per què ens poses Britney Spears? Vinga.
Doncs perquè la princesa de la música pop, Britney Spears, està acabant de reblar la seva nova pel·lícula. Tenim, doncs, bones notícies pels seguidors. De moment sabem que el seu biopic es farà molt d'efecte i fent-hi justícia. De fet, així ho ha dit l'artista i també ho ha avançat el seu director, John M. Chu, que, per cert, també és el director de la pel·lícula The Wicked. De moment se sap que el biopic encara està en fase inicial, que la protagonista, això sí, estarà molt implicada en el projecte i que l'argument girarà en torn del seu llibre autobiogràfic The Woman in Me. De fet, es resumirà tot en èxit, fama, drogues i controvèrsies.
Hi ha hagut molt merder sempre al seu voltant, no?
Sí, exacte.
I la relació amb el pare sortirà també o no?
Esperem que sí. De fet, és un dels altres ams que pot fer que la pel·lícula es converteixi en tot un èxit. I recordem també que ha tingut un molt mal 2024 a Britney Spears. El seu entorn més proper sempre diuen que no acaba d'estar molt bé de salut. En tot cas, aquests seran ingredients perquè sigui una pel·lícula més que suculent i es converteixi en un èxit de taquilla.
Just En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Judit Perpinyà. Els incendis que cremen a Califòrnia ja han arribat als barris perifèrics de Los Angeles. Han causat 5 morts i desenes de ferits, segons l'últim balanç.
Les flames ja han calcinat 11.000 hectàrees, més de 1.000 cases i 300.000 persones han rebut l'ordre d'evacuació. Al matí de Catalunya Ràdio fa uns minuts hem pogut parlar amb Albert Martínez, meteoròleg als Estats Units, que feia aquesta predicció.
Com que seguirà bufant un parell de dies més, aunque perdi força, seguirà portant oxigen, perquè cremi un foc necessita la vegetació, que ja la tenim seca, per tant tens el combustible i tens el vent que t'aporta l'oxigen, no? De manera que amb els focs actius, per poc vent que bufi, seguiran cremant aquests incendis. I el problema és això, que estan a zones molt densament poblades.
La Unió Europea defensa les seves fronteres davant de la insistència de Donald Trump d'incorporar Groenlàndia als Estats Units.
El canceller alemany Olaf Scholz recorda a Trump que ha de respectar la inviolabilitat dels territoris.
El principi d'inviolabilitat de les fronteres s'aplica a tots els països, no importa si són de l'est o d'occident.
I Pedro Sánchez, que alerta a la inauguració dels actes pels 50 anys de la mort de Franco per alertar del creixement del feixisme.
El fascismo que creímos dejar atrás es ya la tercera fuerza política en Europa. Y la internacional reaccionaria, liderada en este caso por el hombre más rico del planeta, ataca abiertamente a nuestras instituciones.
Mentre el creador de les proves PISA recomana a Catalunya que el professorat de primària i secundària canviï el seu rol per millorar els resultats educatius.
En una entrevista al Catalunya Nit, Andreas Leja constata que la disciplina als centres educatius aquí és pitjor que altres països europeus. Atribueix la responsabilitat de corregir-ho al professorat.
Espanya i Catalunya necessiten una millora en la disciplina. El factor principal és la qualitat de les relacions entre els alumnes i el professor. Això és una cosa que he de dir que em va sorprendre força els informes PISA.
Mentrestant, Esquerra Republicana avisa als seus regidors a Ripoll que no facilitin l'aprovació dels pressupostos de l'alcaldessa d'Aliança Catalana.
Tant la Direcció Nacional dels Republicans com la de Junts admeten que els seus regidors locals han obert converses amb l'equip de govern d'extrema dreta, però asseguren que no hi han negociat en cap moment.
I la ministra de Treball topa amb el ministre d'Economia per la reducció de la jornada laboral.
El Ministerio de Economía respondió por escrito al Ministerio de Trabajo vetando este debate. Esto es muy grave.
Desmentimos por completo esas afirmaciones. Desde el Ministerio de Economía no se está bloqueando absolutamente nada. Vamos a intentar que esa discusión tenga lugar lo antes posible y que se haga con todas las garantías.
I condemnats a penes de fins a 24 anys de presó, 4 dels processats per l'assassinat a cops de Samuel Luiz, de 24 anys, el 2021 a La Corunya.
El principal condemnat se li atribueix l'agreujant de discriminació per orientació sexual. L'única dona jutjada ha quedat absolta perquè el Tribunal Popular no va veure que estigués implicada en l'atac.
Mentrestant, la marató de donants de sang arrenca avui amb l'objectiu d'aconseguir 10.000 donacions.
La campanya es fa en aquestes dates per compensar la caiguda de les donacions durant les festes de Nadal, un 20%.
I de seguida també us ho ampliarem. Atenció, perquè hi ha un avanç important en el tractament del càncer de fetge.
Afegir un inhibidor específic i immunoteràpia al tractament estàndard millora per primera vegada del pronòstic dels afectats i aconsegueix reduir els tumors en un 70% dels casos. Josep Maria Lluet és responsable de l'estudi liderat per IDIVAPS Hospital Clínic.
L'estudi demostra un benefici clínic important amb la millora de la supervivència lliure de progressió i una tendència a la millora de la supervivència global.
I també hora de repassar què diuen les portades dels diaris amb Albert Montilla, avui centrades en els incendis de Los Angeles.
Sí, veiem fotografies de cases en flames en gairebé tots els diaris. L'Ara titula que 3 incendis descontrolats posen en perill barris sencers de Los Angeles. La Vanguardia ho descriu com la fi del món de la Califòrnia més rica, pel fet que el foc ha afectat un dels barris més exclusius de la zona. I a banda, l'Ara publica avui el frame del vídeo on es veu la porta fent la botifarra, ho titula com Inscripció, botifarra i victòria, i destaca també l'alerta per un tiroteig entre clans pel control de la mina amb 150 trets. El diari El Periódico avui, 3 titulars relacionats amb el control. El primer és que una unitat d'afers interns controlarà les policies locals per detectar conductes irregulars. El segon és que Hisenda obligarà a informar de les targetes de crèdit amb més activitat. I el tercer, que Barcelona verificarà les obertures i els tancaments de locals amb un cens automàtic. Al País llegim que els experts del Ministeri de Treball plantegen apujar 50 euros al salari mínim, i el diari també destaca que el cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, admet que va
filtrar un correu sobre el cas del nòvio de la presidenta madrilenya. Curiosament, però, a La Razón llegim el contrari, diu Rodríguez es descarta de la filtració.
Avui al matí de Catalunya Ràdio estarem molt pendents d'aquest incendi que crema a Los Angeles, que ja ha deixat 5 morts, més de 150.000 evacuats. Recordem que tothom apunta que és la tempesta de foc més gran. S'hi refereixen així les autoritats. Hi ha mitja dotzena de focs actius ara mateix descontrolats que ja han arrasat un miler de cases dels afores de la ciutat, una ciutat que està encerclada, ens deia l'Albert Martínez, meteoròleg que viu als Estats Units i amb qui connectarem al llarg d'aquest matí per saber l'última hora, minut a minut, del que està passant, en aquest cas, a Califòrnia. I avui a Catalunya, per cert, dia ventós, Eloi Cordomí.
Bon dia. Doncs avui serà un dia ventós a les comarques de Tarragona, de Barcelona i el Pla a Lleida. Es tracta d'un vent de ponent que al migdia farà pujar la temperatura fins als 20 graus a la costa. En general, amb un dia assolellat, excepte a l'Alt Pirineu i a l'Aran, on sé que hi haurà alguns núvols.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui ens ha escrit la Berta Junyent, a qui li han estafat 21.500 euros del compte on cobrava la dependència del seu fill amb síndrome de Down. Els estafadors, fent-se passar pel banc, li van demanar la clau per desactivar un suposat frau. Ella els la va donar, però assegura que ja havien obtingut la resta de les seves credencials accedint a la base de dades del banc. Denuncia que Triodos Bank no se'n fa càrrec.
Ells van entrar i han suplantat la identitat de Triodos, han vist totes les dades i Triodos no es fa responsable de tot això. Em diu que jo he comès una negligència, evidentment, jo he comès una negligència, però ells també no es fan responsables d'això.
Els Mossos expliquen que les empreses afectades per suplantació han de denunciar-ho a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, però en casos com aquest els bancs no retornen els diners fins que l'estafa es certifica judicialment.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Soc en Jarek, de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, quan li hem recordat a la Laura que amb la seva assegurança de vidres la reparació està coberta, li hem arreglat fins i tot l'humor.
Carglass canvia, Carglass repara.
És el moment de fer un repàs dels mercats. Mirem primer l'indicador de la borsa que està oberta aquesta hora, la de Hong Kong, que ara puja un 0,03% fins als 19.280 punts. La borsa espanyola obrirà avui els 11.789 punts. Ahir l'IBEX 35 va recular un 0,12% davant el temor dels mercats que Donald Trump aprovi una onada d'aranzels que quan prengui possessió. Avui el parquet de Wall Street estarà tancat, en senyal de dol per la mort de l'expresident Jimmy Carter. Ahir la borsa de Nova York va tancar en terreny mixt per la baixada de les grans tecnològiques. El Nasdaq va perdre un 0,06 i el Dow Jones va guanyar un 0,25. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Aquestes festes t'has adonat que la teva mare ja no pot estar sola i necessita ajuda? Contacta amb Cuideo i t'assessorem sense compromís. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
20 anys després, Roser Bru torna a Catalunya. El Museu d'Art de Girona presenta una gran exposició temàtica amb més de 100 obres, organitzada al voltant de tres eixos fonamentals plens de vigència, feminisme, humanisme i memòria democràtica. Descobreix una artista d'actualitat nascuda a Catalunya, exiliada a Xile i reconeguda al món. Et sorprendrà. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Albert Serra, bueno...
Has vist alguna de les seves pel·lícules?
Hola. Ara anava a dir La casa en flames no, perquè vaig veure
Dani de la Orden,
perquè vaig conèixer el seu director. Per tant, aquest no és
És un home que té calor. Acaba amb samarreta Imperi l'entrevista, no és broma.
Ostres,
sí.
I té bon cos.
És pelut, persona molt peluda, de braços molt peluts. I saps aquests pèls llargs?
Sí.
Doncs aquest tipus de pèl.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Bueno, t'atrauen aquest tipus d'homes?
Sí, no em molesten els pèls.
El matí de Catalunya Ràdio.
Passen 8 minuts de 6:45 del matí. Repassem la resta de l'actualitat.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
I comencem per aquest avanç mèdic, afegir un inhibidor específic i immunoteràpia al tractament estàndard contra el càncer de fetge més freqüent en estadis intermedis, millora per primera vegada en 20 anys el pronòstic dels afectats i aconsegueix reduir els tumors en un 70% dels casos. L'estudi, publicat a The Lancet, l'ha liderat des de l'IDIBABS Hospital Clínic i hi han participat 137 centres de tot el món. Purificació Barcelona.
Suposa el primer avanç significatiu en 20 anys en l'abordatge dels carcinomes hepatocel·lulars quan es troben en estadi intermedi i, per tant, ja no es poden operar. Josep Maria Llobet és el responsable de l'estudi.
L'estudi demostra un benefici clínic important amb la millora de la supervivència lliure de progressió i una tendència a la millora de la supervivència global. I s'acompanya d'una reducció significativa del tamany tumoral en més del 70% dels casos.
Purificació Barcelona, pel matí de Catalunya Ràdio.
Veneçuela es prepara per a la tercera presa de possessió de Nicolás Maduro com a president.
Un càrrec que reclama l'opositor Edmundo González Urrutia, que està determinat a tornar a Caracas per la investidura, malgrat l'amenaça de ser detingut. González Urrutia s'hi vol presentar acompanyat de 10 expresidents de països llatinoamericans.
Crònica des de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
10 expresidents llatinoamericans acompanyen en aquest operatiu retorn a Caracas a l'autoproclamat president de Veneçuela, Edmundo González Urrutia. N'ha donat detalls a TV3 i també a Catalunya Ràdio, un d'ells, l'excap d'Estat de Colòmbia, Andrés Pastrana, des de Panamà.
Que pidamos permiso para ir a Caracas y no nos lo joden. Yo creo que eso es lo más lógico que va a suceder, porque en todo vuelo sería un vuelo privado, no sería un vuelo comercial, lógicamente. Que los lleven y que nos metan presos o que nos bombardeen o nos tumben el avión. Ay, yo creo que esos son temores que está teniendo hoy la narcodictadura. Es que no sabemos qué pueda pasar mañana, porque quién quita que el próximo 10 de enero los militares en Venezuela, qué tal a las 12 de la noche llamen Edmundo González y diga venga a tomar posición.
Joan Biosca desde Buenos Aires, pel matí de Catalunya Ràdio.
En un any, les denúncies per ocupacions d'habitatges a la ciutat de Girona s'han gairebé doblat.
L'any 2024 n'hi va haver 238. Són dades dels Mossos d'Esquadra pel matí de Catalunya Ràdio. El tema de les ocupacions a Girona ha agafat protagonisme després que un veí denunciés el seu cas a la xarxa social X.
A Girona, Núria Paraire.
L'any 2023 es van posar 122 denúncies i l'any següent gairebé es van doblar. Van ser 238, segons els Mossos d'Esquadra. L'advocada en serveis d'intermediació d'habitatge a Girona, Paola Vallí, explica que la majoria d'ocupacions es produeixen en immobles de grans propietaris. Segons els Mossos, si l'ocupació s'acaba de produir, retornen la propietat, però si els ocupes acrediten que hi viuen, s'informa al propietari que comenci un procediment judicial que pot trigar un any.
Si tu acredites que no hi ha bona fe en aquella ocupació i que està causant un greuge, el jutge ha de resoldre el teu favor. El problema és que no és de la llei el que s'ha de canviar, sinó que hi ha una manca d'efectius, de jutjats, de jutges per resoldre.
Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ha tancat definitivament el Boia Bar de Cadaqués, un dels xiringuitos més populars de la platja gran del poble, punt de trobada cultural i gastronòmica durant 80 anys, amb clients il·lustres com Duchamp i Dalí. Girona, Clara Jordan.
Acabar la concessió d'ús i van haver de tancar el dia 4. En aquests dies han rebut moltes mostres de suport, també com si fossin de condol, ha explicat el responsable del Boia Bar, Pere Bahí. Ha dit al 3CAT que s'ha perdut un tros de l'ànima de Cadaqués.
Te diria que hi ha poder 2.000 missatges que es tindran que contestar. O sigui, una cosa que ha tingut un ressò increïble, però un ressò de simpatia. I Cadaqués perd un tall d'ànima, perd un tall important. O sigui que, i no parli, no parli ja d'economia, parli de sentiments i del que pot representar el Boia.
A la platja gran hi quedarà només el Marítim, un altre dels xiringuitos històrics de Cadaqués. Des de Girona informa Clara Jordan pel matí de Catalunya Ràdio.
Ara Cultura, Roger Mas actua amb la Cobla Sant Jordi en un dels plats forts del Festival Tradicionarius de Música Folk Internacional.
Quan tothom viurà d'amor, no hi haurà mai més misèria.
El cantautor de Solsona va tornar a treballar amb aquesta cobla per publicar un segon disc conjunt que es presentarà a Barcelona l'11 de febrer al Palau de la Música, dins, com dèiem, del Tradicionarius. Marta Viana.
El festival, però, comença demà al vespre amb una cercavila per la plaça Vila de Gràcia de Barcelona i el concert Marmur, que aplega diferents autors des de fa 15 anys i que se centra en la música mediterrània i la temàtica de les migracions. En total, el Tradicionarius programa 60 concerts i s'oferiran també concerts de música d'arrel. Anaïs Falcó és una de les actuals programadores del Tradicionarius.
Aquesta seducció, el mar, el Mediterrani, sempre ha sigut aquestes ganes de voler sortir, viatjar i descobrir altres cultures, altres llengües, altres sons.
I un dia més hem de parlar de la Hollywood Symphony Orchestra, protagonista aquest Nadal per concerts com aquest.
Doncs bé, la promotora NK Producciones Artísticas cancela ara el concert que l'orquestra tenia previst fer a l'Auditori de Barcelona aquest dissabte. Es tracta d'una decisió presa de mutu acord entre la promotora i l'Auditori perquè diuen que no poden garantir-ne la qualitat. Enmig de la polèmica per la mala qualitat d'alguns concerts recents d'aquesta formació, com el de Sant Esteve al Liceu que sentim ara, el violoncel·lista Fernando Rodríguez, que va denunciar precisament aquí la situació al matí de Catalunya Ràdio, ara ha assegurat a Catalunya Ràdio que l'han fet fora per haver criticat el caos organitzatiu.
Que cojan, además, ucranianos, ¿vale? O sea, son gente que no puede volver a su casa tan fácilmente. Encima sin cobrar y con... O sea, utilizan métodos súper turbios, nada claro, nada bajo la legalidad, nada, es todo muy, una práctica muy deshonesta. Y claro, luego eso repercute, por supuesto, en el escenario.
El musical Chicago arriba a Barcelona.
Vamos, ven, se enciende la ciudad.
Amb un repartiment de 24 intèrprets de tot l'estat, el famós musical de Broadway s'estrena del Teatre Tívoli amb un repartiment encapçalat per Teresa Abarca, Sílvia Álvarez i Ivan Lavanda. Només s'hi estaran 5 setmanes des del 23 de gener al Teatre Tívoli.
I ja està oberta la votació popular dels Premis Enderroc.
La Marina està morena, el Pantina fa una trena.
Fins al 19 de febrer, tothom que ho vulgui pot votar les millors cançons, discos i artistes de l'any 2024.
Marc Ruiz. Entren en la votació tots els discos i cançons publicades entre l'1 de gener i el 30 de novembre de 2024 d'artistes de tots els territoris de parla catalana. Es divideixen en 10 categories, entre les quals hi ha pop-rock, rock, cançó d'autor, música urbana i folk. De fet, una de les novetats d'aquest any és la creació de la categoria rock-punk-metal arran d'una demanda del sector musical, i és que a Catalunya hi ha molta producció d'estils relacionats amb la distorsió. D'aquesta votació popular en sortiran 10 propostes de cada categoria, que passaran una segona ronda. Els Premis de la Música Catalana s'entregaran el 6 de març en una gala a l'Auditori de Girona. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara alguns apunts culturals més. L'acció cultural i social més alternativa de Girona de finals dels 80 i dels 90 és la protagonista de l'exposició Infralocus, als 90 Girona, una dècada de 20 anys.
Es pot veure fins al 9 de febrer a diferents espais de la ciutat, com les diferents seus del Bòlit i el Museu d'Història.
A Valls, a l'Alt Camp, es pot veure l'exposició Galeria de Vallencs Il·lustradors.
Un recull d'obres de 13 artistes nascuts o vinculats a Valls o a l'Alt Camp. Es pot veure al Museu de Valls fins al mes de març.
I a Lleida, el Teatre de l'Escorxador acull l'estrena de l'espectacle Rosangos.
Una proposta de la creadora d'arts escèniques Goretti Narcís Borràs, amb dues sessions a les 7 i a les 9 del vespre. Es tracta d'una peça creada amb la metodologia del Keep Moving, que fomenta la creativitat a través del moviment.
Gràcies, Marta. La premsa esportiva amb Robert Prat.
La botifarra de la Porta entrant a l'estadi després de saber la resolució del cas Olmo queda en anècdota quan la cadena SER diu que la Porta, fora de sí, va entrar a la llotja.
Sinvergüenzas, cobardes y acojonados. Esto cuando ha llegado los miembros de la Junta Directiva.
También se ha oído que en el palco ha dicho hijos de puta. No se sabe a quién.
Eso es lo que no se sabe a quién.
El director de l'esport, Joan Veïls, parla de botifarra catalana de la Porta. Avisa, això sí, el president del Barça que, tot i celebrar el cas Olmo com una victòria, el dany reputacional és enorme. Joaquim Luna, a La Vanguardia, afegeix que cal agrair que el president no fes un caganer en viu i en directe. Pel periòdico, la política salva la Porta. L'Ara parla de la gresca de Lamine Yamal com la millor medicina del Barça, mentre que el Marca parla d'un La Porta que ha perdut els papers. Alas, Alfredo Relaño també diu que la Porta s'ha salvat per una decisió política i apunten en aquesta versió hooligan del president del Futbol Club Barcelona.
Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
La Porta ha salvat dels mobles de moment. La decisió del CCD, que era com per respirar lleujat el que seria un gol a la pròrroga davant un tercera federació, el president del Barça la va convertir en un èxit, en una golejada incontestable, com era d'altra banda d'imaginar. L'eufòria es va desfermar a l'Aràbia Saudita i la botifarra que hem pogut veure tots va quedar en una broma al costat de les imatges que van viure els presents a la llotja, amb insults inclosos, en una actitud impròpia per algú que representa una entitat com el Barça. Més enllà que les formes de la Porta ja no en són noves, el seu comportament histriònic és un reflexe de la tensió viscuda aquests dies en els que ha caminat sobre una corda que no s'ha trencat de miracle. I veurem.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Poc més de 10 minuts i les 7 del matí. Eloi Cordomí, quina és l'última hora per començar dels incendis de Los Angeles?
A veure, l'última hora és que el vent ha afluixat un palet, però sí que és veritat que continua bufant i continua bufant el mateix component. Per tant, continua sent un vent extremadament sec que mantindrà viu tots aquests incendis forestals que cremen aquesta zona i, a més, cremen a gran velocitat. Ja portem moltes hores amb aquest vent extremadament sec, per tant, la vegetació està molt resseca i això afavoreix doncs, que els incendis puguin cremar amb una gran violència. Aquesta seria l'última hora perquè fa els incendis forestals, relacions amb la meteorologia, en aquest sector de Los Angeles.
I ara sí, Eloi, aquí a Catalunya. Dia ventós, també.
Sí, dia ventós. Un vent que bufarà de ponent. Per tant, també és un vent sec i, a més, és un vent càlid. S'espera que a molts llocs de les comarques de Barcelona, de Tarragona, fins i tot del Pla de Lleida, puguin superar els 40-50 km per hora amb facilitat, en alguns moments 70 km per hora, segons adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya, i és un vent que pot bufar en qualsevol moment del dia. Aquest vent fa que les temperatures en aquests moments, en alguns llocs de la costa, arribin als 14, 15, 16 graus, i al migdia es podrien arribar a superar els 20 graus en alguns punts del litoral. I tot això amb un dia de sol, excepte la Vall d'Aran i zones pròximes, on sí que hi haurà núvols, potser a última hora alguna goteta.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
A les 9 coneixerem el cas de la Berta Junyent, a qui han estafat 21.000 euros del compte on cobrava la dependència del seu fill amb síndrome de Down. Parlarem d'aquestes estafes amb l'expert en ciberseguretat Bruno Pérez Junca.
A partir de les 10, tertúlia esportiva especial per analitzar la situació actual al Barça l'endemà del partit de la Supercopa d'Espanya contra l'Atlètic Club.
A les 11, parlarem de què suposa per a persones amb paràlisi cerebral poder practicar la seva gran passió, el futbol. Ens ho explicaran els mateixos jugadors.
Valdre no per jugar un esport, puc disfrutar jugant un esport.
I després, a 11:15, a l'hora dels temes pendents, tindrem públic nudista a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio.
Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat mal entesa.
Potser pensen que han de durar molt de temps i han d'estar
com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, no sé per què.
Sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Sembla una Eurolliga més forta que els anys anteriors.
El Barça de Peñarroya té una missió, tornar a la Final Four.
Hi haurà més equips aspirant a ocupar les places de play-off.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Molt i molt ben defensat.
Avui, a partir de 6:45, Mònaco-Barça. A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havia sentit mai una cançó dels Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, tinc el corazón partido.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
No vols veure una cosa negra?
Ai, diferent.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Et plantejaries volar la paraula carquinyoli?
Ho faré, ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.
El matí de Catalunya Ràdio.
Són les 6:53. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Francesc Soler i Judit Perpinyà. Els incendis que cremen a Califòrnia ja han arribat als barris perifèrics de Los Angeles. Han causat 5 morts i desenes de ferits, segons l'últim balanç.
Les flames ja han calcinat 11.000 hectàrees, hi ha més de 1.000 cases afectades i 300.000 persones han rebut l'ordre d'evacuació. Al matí de Catalunya Ràdio, fa uns minuts hem pogut parlar amb Albert Martínez, meteoròleg dels Estats Units, que feia aquesta predicció.
L'única opció que tenen és anar cap al sud, cap a Santa Ana, que és una zona muntanyosa, direcció San Diego, no? O cap a l'est, tampoc poden anar massa perquè tenim els incendis del Parc Nacional. Antes només poden escapar-se per un parell de carreteres i fa que realment sigui com un coll d'ampolla per a tots els residents que tenen l'ordre d'evacuació.
I la Unió Europea defensa les seves fronteres davant la insistència de Donald Trump d'incorporar Groenlàndia als Estats Units.
El canceller alemany Olaf Scholz recorda a Trump que ha de respectar que els territoris són inviolables.
El principi d'inviolabilitat de les fronteres s'aplica a tots els països, no importa si són de l'est o d'occident.
I Pedro Sánchez aprofita la inauguració dels actes dels 50 anys de la mort de Franco per alertar del creixement del feixisme.
El fascismo que creímos dejar atrás es ya la tercera fuerza política en Europa. Y la internacional reaccionaria, liderada en este caso por el hombre más rico del planeta, ataca abiertamente a nuestras instituciones.
I el creador de les proves PISA recomana a Catalunya que el professorat de primària i secundària canviï el seu rol per millorar els resultats educatius.
En una entrevista al Catalunya Nit, Andreas Reixà constata que la disciplina als centres educatius aquí és pitjor que en altres països europeus. Atribueix la responsabilitat de corregir-ho al professorat.
Espanya i Catalunya necessiten una millora en la disciplina. El factor principal és la qualitat de les relacions entre els alumnes i el professor. Això és una cosa que he de dir que em va sorprendre força els informes PISA.
Mentrestant, també us expliquem que la Marató de Donants de Sang arrenca avui amb l'objectiu d'aconseguir 10.000 donacions.
La campanya es fa en aquestes dates per compensar la caiguda de les donacions durant les festes de Nadal, un 20%.
I després que Pedro Sánchez hagi inaugurat els actes del 50è aniversari de la mort de Franco, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Ricard. Fent honor al seu conegut manual de resistència, Pedro Sánchez s'ha tret del barret el 50è aniversari de la mort de Franco i l'inici de la transició democràtica. El president espanyol ja va desenterrar el dictador del Valle de los Caídos per fer enrenou propagandístic i ara aprofita la mòmia del Generalíssimo per advertir als espanyols que la democràcia sempre pot estar en perill. La maniobra és ben òbvia. En un món cada vegada més trumpista i amb una Europa que tendeix a assumir els postulats de Vox, el líder del PSOE voldria convertir-se en el pal de paller mundial contra la internacional de l'ultradreta. La cosa té certa ironia, perquè el ressorgiment del franquisme a Espanya es troba en els votants més joves, no pas en els nostàlgics de la dictadura. Però això a ell tant li fot. A Sánchez només li importa que tothom pensi que la democràcia és ell.
I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
Amb motiu de la commemoració dels 50 anys de la mort de Franco, ahir vam rebre el rei emèrit que ens va explicar per quin motiu, creu ell, que el dictador el va escollir com a successor.
Al final esto se decide por afinidad.
L'afinitat personal, és que l'afinitat personal fa molt la política. Clar, és veritat que...
Vostè tenia afinitat amb Franco, doncs.
Bueno.
A veure què diu.
Con su mujer.
Ah. Amb la Carmen Polo.
Solamente digo que hubo un momento... en que el tío Paco y yo pues nos reuníamos bastante. Y bueno, y iba a menudo a su casa. Y ahí, pues ¿quién me recibía? Pues su mujer. Cuando yo llegaba, pues el tío Paco no estaba.
Va, porque estaba, claro, en pantans o...
cargándose a alguien por la gracia de Dios.
Sí.
Y pues claro, estábamos allí solos, ¿no? Sí. Yo era un apuesto joven treintañero. Alguien... I un dia me pregunto, oi, saps per què me llaman por...
Cap a 7:45, els protagonistes del dia.
Gràcies, Jovany. I avui pot ser un bon dia, per això et donarem ara un parell de motius per llevar-te amb alegria. El primer ens el porta l'Alba Riera.
Avui és un bon dia per llevar-se i, si encara no l'has escoltat, posar-se al podcast de Crític, conduït per la periodista Laura Aznar, en el que conversa amb les periodistes Ana Polo i Mar Bermúdez. En el podcast parlen dels episodis d'agressions sexuals que van patir respectivament l'un a càrrec de Quim Morales, en aquell moment director de la segona hora de RAC1, i l'altre a càrrec de Saúl Gordillo, exdirector de Catalunya Ràdio. Fer el que han fet, plantar-se davant d'un micro i d'una càmera, obrir i denunciar aquest moment tan traumàtic i vulnerable, posar nom i cognom al poder, és tan i tan difícil que només per això ja mereixen que les escoltem.
I el segon motiu, la Maria Rovira, la coneguda com a Oye Sherman.
Tal dia com avui és l'aniversari de la magnífica Joan Baez, fa ni més ni menys que 83 anys. Una veu que, a banda de cantar, s'ha pronunciat de manera incansable per la lluita dels drets civils i que amb les seves cançons ha acompanyat també les lluites d'aquest país que és el nostre. Potser és massa d'hora per un to tan melangiós, però em va emocionar profundament descobrir que tenia una versió del Rossinyol.
Rossinyol, que vas a França, Rossinyol. Encomana'm a la mare, Rossinyol, d'un bel bocatge, Rossinyol, d'un vol. Encomana'm a la mare, Rossinyol, i a mon pare no pas gaire, Rossinyol, d'un bel Pucàgero, senyor, d'un vol. mal maridada Rusiñol, a un posto hermanada da Rusiñol, d'un bel bucaggia Rusiñol.